Sí. Comença, comença. Dispara.
Però saps que mai m'havien escrit tantes vegades i comentat en persona també el molt interès que hi ha pel tema de les estafes? És un tema sensible, eh? És un tema delicat, és com parlar de política, eh?
Què et comentaven? El feedback era bo o dolent? Perquè vaig fotre una xapa categòrica, eh?
El feedback en general, bo. Més que bo, empàtic. Bueno, empàtic amb mi no, perquè jo no en rebo tant, però és com que em venien amb el mòbil i com, uah, mira tot el que jo tinc, a mi em passa també com l'Àlex. Inclús Carlos Rodríguez em va prometre un enllaç on m'explicaria com aquestes estafes de WhatsApp guanyen pasta, que mai em va enviar, no tinc més feedback que això. Però sí que és veritat que, hòstia, és un tema que està al carrer, eh? Tio, la gent vol saber més d'estafes i com protegir-se d'això, perquè veig que està afectant a molta gent, molta més de la que em pensava, en realitat. O sigui, això, aquesta idea és més gran del que realment m'imaginava.
És que tu ets una persona tan feréstega, Marc, que jo crec que internet pensa que tu no existeixes, que tu ets un bot.
Bueno, alguna cosa bona hauria de tenir, eh, per això.
A veure, és un tema que afecta la població i no... Clar, o sigui, després de fotre aquella xapa, jo me'l vaig estar escoltant ahir, tornant al bus cap a casa i pensar, dic, hòstia, déu-n'hi-do, he parlat moltíssim en aquest episodi, però no és... Com que hi havia tants punts a fer, val? Que si el tema de parlar de com monetitzaven aquesta gent, com es solucionava el tema d'spam, el tipus d'estafa, si eren per WhatsApp o per SMS, no sé si ha quedat una miqueta diluït el missatge principal, que era el de hem de protegir a la gent més vulnerable. No, els col·lectius més vulnerables en això, perquè a tu i a mi no ens estafaran així. I tot i així, alguna vegada, a mi, quasi me n'han colat. I segur que gent que és molt intel·ligent o molt preparada, però l'agafen en un moment de debilitat. I jo què sé, un típic dia que estàs una miqueta més... que has dormit malament, o que no estàs especialment fi, o que estàs fent 50 coses a la vegada i realment allò està pensat per targetitzar gent que estigui despistada i que no s'hi fixi en què... aquella I de la URL no és la I de l'alfabet llatí, sinó que és la I cirílica i aleshores no la veus o alguna cosa d'aquestes, val? I te la colen, no? Però el missatge principal era aquest, era anem a buscar col·lectius vulnerables, pensem en qui ho és de la nostra família, del nostre entorn, i si us plau, ja no us dic passeu-li aquell episodi, val? Que crec que seria un bon exercici de responsabilitat cap a la població, sinó que dediqueu uns minuts, 5-10 minuts, a dir a aquesta gent més vulnerable que al tanto amb les estafes de WhatsApp, que són estafes que han existit a tot arreu, simplement que van mutant, no el que deia. O sigui, quan el proper canal que es posi molt de moda, que sigui suficientment suculent per tots aquests estafadors, serà el següent on hi entraran. Val? Per tant, jo què sé, si d'aquí 15 anys, en comptes de fer servir telèfons mòbils i ordinadors, fem servir només les consoles, s'han convertit en el mitjà principal de productivitat i d'entreteniment i de comunicació amb la resta del món, pel que sigui, doncs allà és on estaran els estafadors. És una miqueta aquest el missatge, no? Que estiguem preparats perquè l'estafador ni es crea ni es destrueix, sinó que simplement es transforma. Val? Però bueno, me n'alegra saber que hem fet un exercici de responsabilitat i com es diu en anglès, el public service, no? Hem fet servei públic per... en matèria de ciberseguretat.
Obra social de la Caixa. S'està inventat, això.
Axe.
Sí.
No, home, no, tio, que no són els nostres patrocinadors, no podem parlar de la Caixa i menys no podem parlar bé, saps?
Exacte. Bueno, és que jo crec que n'hem parlat molt i sempre malament, llavors, home, però una mica bé que en parlem. Tampoc passarà res, però tu pensa, no?, que al final tu dius està pensat per targetejar aquesta gent. Jo crec que en realitat no està pensat per targetejar aquesta gent, està pensat per enviar-ho a tothom. El que passa és que una de les conseqüències de que ho enviïs a tothom és que indirectament captures aquesta gent que, com tu dius, com està despistada, no? Perquè com que et ve des d'un mitjà... És una cosa per tu molt quotidiana, no? Vull dir, t'arriben al telèfon, en un SMS, o en un missatge, on sigui, no? Però és pel mateix canal per on es comunica el teu germà, la tieta i els amics. Llavors, pues, no perceps, no?, com aquesta amenaça. Penses que és la mítica cosa que mai et passarà, no? O sigui, a mi això em recorda molt, per exemple, el tema de les còpies de seguretat, no? Perquè, per exemple, és la mítica cosa que...
Que ben tirat, Marc! Que ben tirat!
Gràcies. No, doncs, a veure, m'ho recorda perquè és la mítica cosa que és una amenaça que està allà, vull dir, que tothom és víctima de que li caigui l'ordinador al terra, que se li trenqui, de que li borrin les dades, de que pateixi un ciberatac, digue-li que ho vulguis, i han vist mil casos aquests que van a la cafeteria, et connectes en el wifi i next thing you know t'has quedat sense res al banc, no? Coses aquestes en les quals t'arriba a veure un medi molt quotidià per tu, molt comú, no ets gens conscient del mal que es pot arribar a causar una vegada algú guanya el control del teu ordinador, i amb les backups passa igual, o sigui, et sembla a tu mai et passarà això de que et caï l'ordinador al terra, de que se't... Mira, tu et va passar fa 4 dies, també, i poc t'ho esperaves, no? O sigui, ningú surt pel carrer pensant que l'atropellarà un taxi. Pot ser que et passi, però és molt difícil, no? Llavors, per això, a mi em recorda molt el tema de les còpies de seguretat, amb la qual jo també t'he de dir que sóc una persona molt poc curosa, ja que ho mencionem. Però cosa, perquè ja veus, aquest que crec que sí que això està mal solventat, perquè tu fas còpies de seguretat del mòbil?
Sí.
Com que sí, com que sí.
Sí, sí, jo ho faig. Bueno, a veure, tinc la bàsica de l'iPhone, l'iPhone t'ho fa automàticament, tio, l'iCloud Backup de tot el mòbil.
Exacte, però no les fas tu, que l'enxufes a un disc i el connectes. No, és a dir, té un mecanisme en el qual ell mateix diu, vale, doncs...
T'ho fa per l'iTunes, no, també? Quan t'enxufes el portàtil, també te la des a l'iTunes. L'iTunes té el mecanisme de backup del mòbil, si no m'haig equivocat.
Per. Estàvem parlant del mòbil. O sigui, primer, en el mòbil, el que tu dius, no? Que
sí.
Automàticament, i sense que tu tinguis que fer res, es van generant còpies de seguretat cada X temps, i llavors, si jo ara em donés per agafar aquest mòbil i trencar-lo o deixés de funcionar, que això és alta probabilitat, perquè, com saps, el meu iPhone 2 està durant masses anys ja.
No, però durarà molt, perquè precisament és l'iPhone 2 i no és el 13 o 14, que és el que tinc jo, que se m'ha caigut 2 cops, ja, seran de 3 cops a la vida que se m'ha caigut el mòbil, 2 són aquest, i, tio, el tinc ja escardat per tot arreu, saps? I recordo amb els anteriors mòbils, no és que em caiguessin, saps? Però vull dir, tampoc tenia especial cura, i cada cop em dura menys, tio, el telèfon. Però, bueno, en fi, això ja és per un altre episodi.
A veure, clar, és que tu ets dels pocs que viu al límit i el porta sense funda, fill. És que, a veure...
És que se'm queia més amb funda que sense funda, saps? Perquè costava molt de ficar-lo als pantalons, la funda, costa molt de ficar-lo als pantalons, i veia que intentar ficar-lo als pantalons amb la dinàmica de no tenir funda, el ficava molt a lo bèstia i potapom, cap al terra, saps? I ja està. Però sí, lliçó apresa. Materials massa sofisticats, com cada cop els fan més pros, doncs hauré de passar a parlar-ho i portar funda, però és un engorro, tio, les fundes són molt incòmodes. En fi, no ens desviem del tema.
No ens desviem del tema. L'iPhone 2, que jo et dic que si ara se'm trenqués, què passaria? Doncs que demà compraria un altre i... Problema solventat, perquè en el moment que tu li poses el teu ID d'Apple, doncs, escolta, es fa un backup de tot i tens tot en allà fantàstic. Molt bé. Llavors, la meva pregunta, i és on anava aquí, és això, aquest mateix mecanisme, amb el Mac no passa. Hi ha una cosa que es diu... Això és una genialitat del màrqueting, que es diu Time Machine, perquè la interfície encara és... O sigui, quan... Déu meu, és que... Això és molt antic, però quan les versions de Mac encara es deien... amb noms d'animals, juraria que va ser Snow Leopard que va introduir el concepte aquest de Time Machine. Llavors, era quan encara les coses, les interfícies, semblaven coses de la realitat. I es deia Time Machine i llavors entraves com en una espècie d'univers amb els teus backups, amb totes les pantalles, i us podies anar fent scrolling de venir enrere amb els teus backups. No? Que dius, bueno, era una cosa divertida. Pues aquesta cosa encara funciona a dia d'avui. És a dir, em sembla surreal que han passat, és que diré 15 anys, i estem fent els backups exactament igual. I l'altra cosa és que no sé si tu has provat de fer un restore d'un Mac des d'una còpia d'un Time Machine, és una puta merda. O sigui, perquè ara què passa? Igual això es va crear en un moment en què en el cloud no era un thing, no? No era una cosa. Però clar, què passa? Que ara quan fas el restore a tot això, moltes d'aquestes aplicacions funcionen amb clau pública privada i clar, quan crees la nova capa a sota, et diu no, tio, ni de conya pots autenticar aquí. I clar, llavors el que has de fer és o revocar els permisos de l'anterior, que per definició no el tens perquè l'has perdut, o simplement has de tornar a començar i reautenticar-te de zero, que dius, macho, o sigui, per això me la baixo una altra vegada l'aplicació. Llavors, simplement, per què t'explico això? T'explico això perquè crec que està mal solventat i amb això jo sóc molt poc curós i amb l'ordinador intento tenir com un setup molt mínim, però sé que si demà el perdo hauré de... Totes les merdes de settings, que si les típiques manies que tens amb l'ordinador que sempre has d'ajustar, jo tinc una noteta tot en una noteta, amb totes les coses, tots els procediments que s'han de fer cada vegada que t'obres un Mac.
Hòstia, això és boníssim. M'hauria de fer jo, si no fos perquè realment Settings és una d'aquelles coses que no canvia molt en les noves edicions de Mac, però quan canvia, canvia molt. O sigui, és a dir, fa poc que van canviar el panell de control, va passar a dir-se a preferències o no, System Settings, allà va canviar molt la configuració. Aleshores, bueno, s'havia trencat molt la nota. Jo també tenia ganes de parlar d'aquest tema per dos motius, vale? Un és que és una d'aquelles coses que sempre hem anat deixant, que és un contingut atemporal, que vam dir, sempre anem dient, ja el gravarem, ja el gravarem, ja el gravarem, i al final no acabes gravant-lo mai, i si hagués hagut alguna desgràcia, no? O sigui, és que la mateixa mentalitat del, no, ja faré un backup, ja faré un backup, ja faré un backup, i el dia que el necessites, doncs no l'has fet, no? Nosaltres també tenim aquesta llista de coses que ja les farem algun dia, no les acabem fent mai, com una d'elles parlar de backups, però aquest cas ens ha anat bé, i ara et diré per què, perquè quan... ara tiraré la falca, eh? Quan, i Marc, ja et porto tres seguides, tu encara no n'has fet cap, o sigui que vés-te-les preparant pels propers episodis. Quan vam signar l'acord en Parlem i ens van dir, hòstia, pues, ens va passar la llista de coses que molaria que parléssim. I a l'anterior episodi jo ho vaig dir, hòstia, hi havia ciberseguretat, backups, no sé què, dic, cony, si són els temes que anàvem a parlar. I un d'ells era backups, amb la qual quan ho he vist avui dic, ah, puta mare, anem a parlar de backups perquè ja el teníem a la llista. Això sí, si m'haguessis enganxat fa dos anys, val, t'hauria dit, sí, mira, jo estic fent servir aquest software... No, bueno, jo potser ja són quatre, crec que durant la pandèmia vaig deixar de fer-los servir. No per res, però la típica cosa que penso que és una miqueta com una assegurança de cotxes, val? És a dir, en el moment que fas... Hi ha aquella asimetria, que crec que ja l'havíem comentat algun cop, per la qual si tu només llogues un cotxe una vegada a la teva vida o dos, et val molt la pena contractar l'assegurança. Per què? L'assegurança a tot risc i tot això, per què? Pues perquè en el cas d'una desgràcia, digueu, el teu downside és molt més alt, no? Si tu només llogues un cotxe un dia, tens un accident o qualsevol cosa, una esgarrapa de collons, com es diu això, la típica pedreta que trenca una miqueta el vidre i tot això, pam, pues t'has de deixar allà 300, 500 euros més del que has pagat pel cotxe, val? Però si tu llogues en molts cotxes durant tota la teva vida, jo porto llogant cotxes des dels 18 anys, és a dir, d'aquí poc, l'any que ve farà 20 anys que estic llogant cotxes, doncs a cada lloguer que no has tingut, no has tingut cap inconveniència d'aquestes, no has hagut de pagar o compensar l'assegurança, es va diluint, no?, el valor d'aquesta. Per tant, arriba un punt en el que ja et surt a compte no pagar-la mai, perquè el dia que et toqui pagar-lo dius, bueno, mira, l'he hagut de pagar un cop, segurament pagues més, no? Tocarà pagar 1.000 euros o 1.500, però t'has estalviat tanta pasta de tots aquests lloguers que no l'has hagut d'agafar mai, i si algun dia fes l'exercici de dir quants collons d'euros m'he estalviat jo no agafant mai l'assegurança al cotxe, perquè realment potser l'he agafat un o dos cops a la meva vida, et diria, doncs igual m'he estalviat, per dir un número a la babalà, 20.000 euros, ara n'he de pagar 1.000, perfecte, saps? Encara em surt a retornar, no?, a l'IVA. El concepte és una miqueta aquest, val? No sé si s'ha quedat del tot clar, però el concepte és una miqueta aquest. Aleshores...
A veure, escolta. És que això es podia explicar d'una manera molt més... Mira, tu generalment ets una persona que empatitzes bastant més amb la gent humana que jo, val? A mi em costa més. Però aquí has fallat amb l'empatia. Hi ha una manera més fàcil d'explicar això, que és el concepte de colar-se al metro. Llavors tu, al metro... et pots colar una vegada. Llavors, si et pillen, és una putada, perquè si només has de pujar una vegada a la teva puta vida, no et colis. O sigui, paga, perquè el que tu dius, no? El teu upside i el teu downside no estaven ben balancejats. Però si tu aquí vas a llarg plaç i dius, home, nen, jo aquí em vaig a colar big time, vale? O sigui, soc un free rider de l'economia urbana, doncs llavors sí que et surt a compte, perquè has de desenvolupar tècniques més sofisticades, t'has de colar sempre, llavors el que tu dius, quan portes 3 anys colant al metro, no estic dient que ningú es coli el metro, ni que jo ho faci.
No és financial advice.
O sigui, no és financial advice en cap moment, vale? No ho és, però una vegada et para el vigilant... quan et diu que li paguis 50 euros, són els 50 euros que més a gust pagaràs de la teva vida, no? No sé si hi ha molta gent que lloga cotxes i et dic jo que hi ha molta gent que es cola al metro.
Val. On volia anar amb tot això? Que vaig deixar de fer servir aquest tipus de software perquè al final me n'adonava que estava pagant una miqueta per la tranquil·litat mental, però en realitat no m'estava solventant cap problema perquè en els moments que jo he necessitat fer un backup, me n'he adonat que no he tirat mai d'aquest software, he tirat molt poc d'ells, val? I que, diguem, les pèrdues que he tingut per no haver tingut aquest tipus de software han estat mínimes. Monetàries, zero. Emocionals, més, no? Haver perdut doncs, tota la música, haver perdut algunes fotos d'alguns anys, etcètera, etcètera, no? I després també hi ha una altra cosa, que és un altre concepte, que és el backup de l'ordinador, generalment. Les poques vegades que he fet un restore complet, val? O sigui, he agafat un backup i he dit, vinga, va, doncs recupero aquest backup i el fico, clar, no només t'endús els arxius i les coses que t'importen, també t'endús tota la merda que hi havia abans. Aleshores, a mi m'agrada fer net, val? I, o sigui, jo soc d'aquells friquis que quan ha de fer el... O sigui, cada X temps ja faig el de reinstal·lar-me el disc dur. És a dir, jo ja faig una pèrdua forçada de dades per forçar-me a perdre coses innecessàries com configuracions innecessàries, arxius d'aplicacions que ja no fa servir o de sistema, el que sigui, que no acabes de fer net i que vulguis que no, doncs, bueno, vols tenir l'ordinador en òptimes condicions d'una manera regular. Abans ho feia potser cada, no et diria cada trimestre, però potser cada semestre, quan tenia més temps lliure, i ara un cop a l'any, vale? Un cop a l'any ho faig. Per què? Doncs mira, perquè amb aquest ordinador m'està passant que tinc uns problemes amb el tema del DNS quan surt d'hibernació, doncs, bueno, no ho sé, és que igual és una cosa de software, no? Igual és una cosa de hardware, no ho sé, ho estic investigant, però, bueno, si veig que no s'arregla, igual serà un tema de hardware. Dit això, aleshores, clar, què passa? A mi, realment, tot i que penso que és una putada i que per conveniència no és el més adequat, perquè, vinga, torna a donar tots els permisos, torna a ficar tot el software, torna a configurar-te el com el tenies, torna a ficar tots els plugins aquests o les microaplicacions tipus el Raycast, el Pastebot, el Magnet, totes aquestes històries, torna't a configurar les aplicacions dintre si mateixes, és a dir, el WhatsApp, que li has de ficar allò del QR, el Telegram, tres coses, linkar els dispositius, no sé què més, tot aquest, l'Slack, vinga, torna a entrar totes les comptes, bueno, ja saps que és una matada, realment va bé fer-ho, perquè ets més conscient, tu no ets la persona que eres fa un any o fa dos, i potser aquest cop vols tenir l'ordinador configurat d'una altra manera. Val? Sé que hi ha certes coses que no canviaran mai, és a dir, jo mai vull sorollets, mai vull notificacions push, això crec que no canviarà mai, però sí que és veritat que igual la configuració de les pantalles és diferent, i ara potser estaré una temporada que faig servir Ethernet, no faig tant wifi, per tant, optimitzaré més per temes d'Ethernet, no ho sé, saps? Vull dir, hi ha certes coses que m'agrada tenir una miqueta més sota control, i hi ha coses que no. O sigui, et robo la idea de la nota, però a mi generalment crec que em quedo més tranquil quan faig net i... El mateix amb l'iPhone, eh? O sigui, mira, l'iPhone potser, com que està millor solventat, i dius, clar, l'iPhone sí, és molt més fàcil fer, és molt més transparent el tema del backup. T'ho compro, però jo al final acabo fent una instal·lació neta, o sigui, mai acabo portant les coses de l'anterior, val? O sigui, jo el que faig, i ara aquí t'ho dic, mira, si vols comencem pel telèfon i després tornem a l'ordinador. O sigui, jo al telèfon em faig captura de pantalla de totes les aplicacions que tinc, i crec que no m'exporto res més. O sigui, només és la llista de les aplicacions. No sé si hi ha alguna cosa que sigui específica del telèfon. El Mac sí que és una miqueta més complexa, eh? El meu mecanisme, però jo crec que només em faig la captura de pantalla i no et sabria dir si hi ha alguna cosa que m'hagi d'exportar del telèfon. Però crec que només són les... Bueno, a veure, clar, les preferències, ja et dic, quasi que m'agrada explorar cada nova instal·lació, haver d'entrar a les preferències, tornar a configurar el telèfon i tot això.
Clar, és que jo amb l'iPhone ho tinc més fàcil que tu, perquè mira, veus?
És que tu tens quatre aplicacions, cabron.
Literalment les quatre de baix. O sigui, ja està. Clar, o sigui, no necessito més.
Tens el telèfon, mail, el ChatGPT i WhatsApp.
I WhatsApp, sí, ja està, a baix. I després, si vull una, és que saps què passa? Això és un bon tip.
Però en tens més instal·lades o no? O simplement estan amagades?
Clar, clar, clar. Aquí està la idea, aquí està la idea. O sigui...
Vull dir, Google Maps el deus tenir.
No, Apple Maps. Si està per defecte, fes-te servir. Per molt malament que funcioni. Llavors, una de les coses... un dels grans aprenentatges de la vida és que la satisfacció sempre ve en detriment de les expectatives, no? La satisfacció sempre és com l'experiència percebuda menys les expectatives. Llavors, si tu les expectatives són molt baixes, que seria el cas d'Apple Maps, la satisfacció que et dona utilitzar-la és molt gran perquè de tant en tant et sorprèn. Llavors, està bé.
Això és el meu approach a la vida. Jo, el meu approach a la vida és aquest, és pensar que tot és una merda, que tot se'n va cap avall i que, aleshores, qualsevol tipus de sorpresa generalment serà positiva, perquè com que penso que tot serà un puto desastre, la vida generalment em sorprèn i, aleshores, això em fa estar més content. És un approach molt controvertit i no crec que sigui molt recomanable a la gent, però, bueno, a mi em funciona.
No, però jo t'ho dic, o sigui, gran part de la frustració humana ve per unes expectatives molt altes. Si tu no esperis res, tu aniràs caminant pel carrer molt més content. I sobretot, mira, i et diré una cosa, del tema de les expectatives. Tot ve també de que en quin moment tu creus que la humanitat, via les noves innovacions tecnològiques que hi ha, et deu coses a tu, saps? És a dir, si el wifi no funciona en un moment, saps? És com el vídeo de Louis C.K., no? Que en quin moment et penses que la humanitat et deu que tu puguis mirar un vídeo de YouTube en un avió que fa 5 minuts que existia, saps? Però no t'estava parlant d'això. T'estava parlant dels backups i no sé per què. Ah, no, de com buscar aplicacions, és veritat. Una de les coses que fas és que... Això està bé, perquè, com saps, aquests dispositius de per si són com molt addictius, ¿vale? Una manera de treure'ls d'addicció... Perquè jo crec que tu, com que el teu cap, quan mires la pantalla i veus tot de colorets i coses, el teu cervell es posa cachondo d'alguna manera, ¿no? I li molen com aquests efectes que fa el mòbil i aquestes coses, ¿no? Una de les maneres d'acabar d'arrel amb això és que amb accessibilitat li treus la profunditat i les animacions 3D, superfàcil, com vull fer-ho tothom, està molt bé, i treus totes les aplicacions de la pantalla. Llavors, què t'obligues? T'obligues a que cada vegada que en vols una, l'has d'anar a buscar. Llavors, no cliques sense pensar. A vegades hi ha gent que veig, jo ho veig, vull dir, a mi m'encanta anar amb transport públic i mirar la gent com fa servir el mòbil. I, tio, veig que clica aplicacions, però que no va fer res. O sigui, les clica i les tanca. Llavors hi penso, però en quin moment la cliques i la tanques? Però és que què esperaves trobar aquí? Ah, no, és el cervell que està buscant dopamina fàcil. I una de les maneres d'evitar-ho és això, és no tenir-ne cap, perquè llavors no pots apretar res, llavors mires, dius, joder, que avorrit és el meu mòbil, i et passes una altra cosa, i comences a mirar els ocells.
Vale, bueno, aquesta és una manera d'eliminar la tentació, no? A l'ordinador és més complexa, val? O sigui, a veure si anem a compartir aquí, potser com fem el tema dels backups, i jo he estat pensant que hi ha diverses coses que són les que em focalitzo quan he de canviar d'ordinador. Val? Una és el tema dels arxius que tens, vull dir, els arxius, digue-li la carpeta downloads, la carpeta amb el teu nom, la carpeta personal, el que tens a l'escriptori, vull dir, hi ha gent que té més o menys basura allà acumulada, però bueno. Les notes a Mac està ben solventat, perquè si fas servir les notes de Mac, doncs allà ja ho tens, val? I passa el mateix amb les fotos, però bueno, també parlarem d'això perquè potser no fa servir la mateixa aplicació, val? I el tema de la música. No sé si m'estic deixant alguna. Bueno, segurament, potser el tema dels certificats és una altra cosa que va bé exportar, val? Que tinc controlada, i no sé si hi ha alguna altra categoria que tu... O sigui, tu quan has de fer exports de coses...
Has de seguir una mica la meva nota. Mira, això és molt senzill. O sigui, tu, primer...
Val, tu tens una nota. Vale.
Sí, jo tinc una nota on està tot especificat. Aquesta nota té com petits adjunts, no? Per exemple, els arxius aquests que comencen amb punt,
sí.
Els dot files aquests que tens a la carpeta d'arrel, d'aquests són importants, perquè si no els mous d'un lloc a l'altre, després t'oblides i els has de fer. I fa molta mandra, no? O sigui, per exemple, el terminal, doncs tinc alguns àlies, algunes merdes aquestes, o jo que sé... Ah, oh, això fa molta ràbia! El primer que t'oblides en un ordinador nou és el git config.
Sí.
A la carpeta arrel. Llavors, fas un commit en un repositori que és teu. Oh, és que això fa molta ràbia. Llavors, clar, no et reconeix com a teu el commit, però tu tens aquest repositori perquè l'has portat de l'altre ordinador. Llavors, en la llista de contribuïdors apareixes tu, imagina't que és una cosa que només has fet tu, i una persona que és unknown, que en realitat ets tu, però t'ho ha pujat com no identificat. Llavors, això és motiu de molta frustració, i per gent que té TOC és fatal. Ai, perdó, jo no tinc TOC, eh? Dic, a vegades dic que tinc TOC, però no en tinc. O sigui, perquè l'Àlex un cop em va corregir fa molts anys i em va dir que no digués que tinc TOC, perquè la gent que té TOC li passen coses molt pitjors que les meves.
Per no banalitzar-ho, sobretot, però...
Exacte.
Pensava que t'havia arribat el feedback d'algú més, no només jo. O sigui, sóc l'única persona que té consciència d'això a Catalunya. Per tant, molt malament.
Igual tinc com una lleugera tendència a voler-ho tenir tot molt controlat i necessito angles rectes a la meva vida,
bueno.
Però en general en això no té res a veure amb tenir aquest tipus de trastorn i demano disculpes, ja les vaig demanar al seu dia, però les torno demanant les demanaré les vegades que faci falta. Dit això, aquests arxius són una merda, però després està el tema dels, el que et deia, no? Els settings. Per exemple, a mi hi ha una cosa que no entenc com per defecte, no està activat, és que t'ho juro, no ho entenc, és el fet d'arrossegar les coses amb tres dits amb el trackpad del Mac. Aquesta merda està amagada a accessibilitat i si no ho actives, no ho tens. I dius, a veure, fill meu, però això per què no està per defecte? És inconcebible. En fi... Sí que és cert que hi ha moltes coses que et venen donades a través del cloud i tu poses com els teus comptes i... També podem parlar de l'angle de la privacitat d'això, però això, si vols un altre dia. És interessant, però tu ho col·loques i ja et funciona tot i és fantàstic. Llavors, penso que hi ha aplicacions com Raycast, que són com aquests all-in-one, que en el moment en què tu la col·loques, dius, ah, amic, ja estic a casa, perquè si no, de l'altra forma, tens que configurar 70.000 coses diferents. En canvi, amb Raycast, això et solventa moltes coses, perquè el backup és automàtic i ja tens com el teu ordinador una altra vegada. I després d'això, doncs això, no? Has d'agafar els settings i has de baixar. En el meu cas, el que faig és baixar com un per un, i estic d'acord amb tu, a mi m'encanta personalment mirar l'aplicació de settings cada vegada que hi ha un nou sistema operatiu, perquè ja com que descobreixes les noves cosetes i les merdes que estan ocultes que mai ningú veurà, doncs aquestes coses a mi... No sé, a mi m'agrada com la gent pensa en productes i en la jerarquia de les coses, no? I com posa els menús, els submenús, no sé, que a mi... A veure, igual és per defecte professional, no ho sé. I tot això t'ho explicava per dir-te que jo backups amb el Mac no en faig. És a dir, visc totalment al límit. I quan dic visc al límit és... Crec que el meu procés de posar un ordinador com de zero a Mac ready és tan eficient que et diria que no perdria ni mig matí. Llavors, hi ha com dues maneres de fer això. La manera... diguem-la, poc eficient, i a mi ho he intentat a vegades, però diguem que aquesta és delicada. És la que jo defineixo com sortir d'un laberint rebotant per les parets. És a dir, és com que tu no fas res i cada vegada que et trobes amb una cosa que no t'agrada, llavors vas i l'arregles. Però no fas res. O sigui, tu deixes tot by default, però quan veus algú que dius, merda, no funcionen els tres dits, llavors vas a arreglar-ho. Però no et quedes allà i arregles més coses. No. Només arregles això. Llavors, això és el concepte de sortir del laberint rebotant per les parets. L'altre és ser més estratègic i és mirar el laberint, o sigui, és construir un petit dron, tirar-lo cap a dalt, mirar el laberint des de dalt, veure com està, solventar-lo i sortir. Vale? Aquest és l'estratègic i és el que tothom hauria de fer. Però l'altre també el recomano per si algú es vol tirar a la piscina. Llavors, què passa? Jo intento assegurar lo bàsic, i què dic lo bàsic? Doncs jo què sé, tots els meus documents o totes les coses que estic treballant en el moment estan sincronitzades al cloud. Llavors, això, jo sé segur que perdre, no perdré res. I com que tinc la nota, que també està sincronitzada, llavors estic tranquil perquè tinc la nota i tinc el mapa del tresor, no? Però, en detriment d'això, jo et dic, no faig servir res de disdur per fer backup. Penso que si em passés alguna cosa, tardaria molt poc en construir-me una segona vida digital. Així que estic bastant tranquil, diguéssim, això.
Val, perquè un dels conceptes, quan fas temes de ciberseguretat, bueno, digue-li seguretat bàsica, que és el de tenir backups, sempre et diuen, ho has de tenir redundat, tenir un backup és com no tenir-ne cap, bueno, és millor que tenir-ne cap, no? Però vull dir que si peta el backup, val, i et peta l'ordinador, que les probabilitats són baixes, però pot passar, doncs, o per alguna cosa no pots recuperar aquell backup perquè s'ha corromput, no sé si és la declinació correcta del verb, doncs hauries de tenir una segona còpia por ahí, val? I aleshores, què sé, en temes de seguretat molt més avançada, les empreses generalment se'ls recomana que tinguin dos backups diferents, val? I si pot ser, un sigui físic i un altre no, i el físic que no estigui a la mateixa oficina. Val? Ara, és complicar-ho molt, sempre és complicació, o sigui, diguem, tens més la seguretat sempre ve en detriment de la conveniència. Aleshores, clar, jo me'n recordo que quan estàvem a Deloitte feien backups i els teníem a la mateixa oficina. Dius, a veure, clar, o sigui, una de les meves tasques els divendres era fer un backup del projecte i aleshores crec que ho gravaves amb un disc dur o amb un pendrive o no sé on collons ho ficàvem i ho tenies a la mateixa oficina. Si es crema a l'oficina, en un incendi, es cremen els ordinadors i els backups, per tant, malament. Tècnicament, el backup no hauria d'estar a la mateixa oficina física. Què passa? Quan treballes a casa, doncs és una miqueta complicat, no? Aleshores, jo podria... Doncs ara que tinc un despatxet aquí a Àtico, doncs podria portar-ho aquí a Àtico, saps? Però jo què sé, saps? Se'm crema la casa, crec que tinc més problemes que no pas el d'haver perdut dades, val? Per tant, jo aquí ja no entraré. Si per algú peta iCloud Drive, hòstia, crec que el problema el té Apple. A les quatre merdes que perdré jo, que sí, em fotran la vida i tot això, però Déu-n'hi-do, si ha de passar molt, algo molt heavy perquè peti iCloud Drive o Dropbox o el que tu vulguis. Val? Doncs jo, mira, m'agrada el concepte aquest, el de rebotar per sortir del laberint, no el coneixia com a tal. També sóc una mica així. Sí que hi ha coses que, de manera bastant obsessiva, quan fico un ordinador, és el primer que vaig, que és el primer que vaig a configurar, com treure els sorolls i les tot tipus de notificacions, és veritat, però després hi ha coses que fins que no m'aplica no ho vaig a ficar. Val? Aleshores, ja no et sabria dir específics, però bueno, són coses que dius, ah, bueno, ja que estic, però doncs sí, vaig a ficar això, no? Treure les... Quan em molesta, mira, per exemple, una aplicació que no vull que se m'obri a l'inici d'engegar l'ordinador, doncs fins que no he notat que això em molesta, no ho vaig a treure, però per defecte no vaig allò sempre a mirar els ítems que són les aplicacions que s'obren quan es fa login i treure-ho tòdicament. No, no ho faig. És quan dic, hòstia, aquesta aplicació Spotify, no vull que s'engegui sola, saps? Ja la vull engegar jo perquè si no triga molt a l'startup de l'ordinador. Però bueno, en fi, hi ha un parell de coses més que volia tocar aquí, que és el tema fotos, vale? Tema fotos, perquè és una creuada també que he portat durant molt de temps. Jo, històricament, clar, jo em vaig canviar iPhone a l'any 2016, diria que va ser l'any que vaig passar iPhone, i clar, què passa? Que fins al 2016 totes les meves fotos estan a Google Fotos. Val? De fet, hi ha un període de vida en què estan a Facebook i ara tinc la tasca periòdica de cada mes de baixar-me un àlbum de Facebook, eliminar-lo i passar-lo a les fotos d'Apple. Val? Però tinc el problema de tenir milions de fotos a Google Fotos, que algun dia les trauré d'allà. Durant una temporada vaig estar fent servir els dos, els d'Apple i els de Google, per tema de backup, de redundar-ho, tenir duplicitat i tal, però arriba un punt en què dius, era massa feina gestionar dos àlbums de fotos perquè amb un se'n baixava, però a la d'Apple m'acabaven apareixent les que se'n baixaven per WhatsApp i les captures de pantalla i històries d'aquestes, o les que em baixava doncs, com a adjunts d'emails i tal. Aleshores, això ja no estava a les de Google. Les de Google doncs, també hi havia algunes fotos que per format no s'havien passat a Apple. Crec que al principi no sincronitzaven els vídeos. Per tant, no estaven 100% sincronitzades i al final vaig dir, prendre per sac. Ara, per defecte, totes les noves les poso a les de l'Apple, que ja va molt bé, però té un problema que té solució, però no és fàcil, que és el de si ara cada cop que em baixo jo un àlbum de Google o de Facebook i el passo cap a Apple, clar, per defecte, aquelles fotos han estat creades en data d'avui. Si l'àlbum és de 2009 i tu no li has dit la metadata del collons de fotos, te les posarà, pam, avui, saps? I aleshores dius, no, clarament, aquestes fotos meves de l'institut o del meu Erasmus no haurien d'aparèixer el 2024, val? És una putada, hi ha software per editar aquest tipus de coses, però, clar, ves tu a saber quin dia s'han prendre aquelles fotos si és que està aquella data en algun lloc. Bueno, per mi és la gran putada. No sé, jo imagino que tu no ets un tio que tinguis moltíssimes, o sigui, que facis moltíssimes fotos perquè potser l'iPhone que tens no té ni càmera, saps? Però no sé si tens alguna cosa a dir pel tema de fotos.
A veure, no, confirmo si té càmera, d'acord? I també confirmo que no faig moltes fotos, però no dic que no en faig cap, o sigui... És veritat, jo crec que hauria de fer més fotos.
No cal,
És maco fer fotos, perquè...
Hi ha massa fotos al món, tio.
No, però és com que tens records i memòries, però després se m'oblida. Llavors et sembla que tots els dies són iguals. En canvi, si fas fotos, dius, ah, mira, tal dia vaig fer això, saps? Les fotos són les mítiques coses que t'agraden en retrospectiva. Quan això et ve i et diu, ah, recordes que fa un any estaves fent això? I dius, ai, que maco, ojalà hagués fet fotos cada dia i així sabria què faig cada any. Però no en faig gaires. Llavors, tinc problemes amb això. Em fa molta gràcia que tu en tinguis i perquè em recordes com el meu alter jo, bueno, i segurament tu, quan teníem 14 anys editant la metadata de la música i tu estàs fent amb el mateix amb les fotos. És molt curiós.
Exacte.
Amb l'ànim de perquè vegis que també comparteixo alguns dels teus patiments, tinc una carpeta aquí a les fotos que és una carpeta d'aquestes intel·ligents que tu li poses els paràmetres que vols. I simplement el que he fet és que poso totes les fotos que no tenen metadata, perquè te les passen per WhatsApp i aquestes merdes. Odio la gent que passa les fotos per WhatsApp perquè perden el metadata. Val? O sigui, això és la denúncia d'avui. És a dir, no volem aquest tipus de gent a la societat i sí volem la gent que sap que quan tu comparteixes a través d'AirDrop, per exemple, hi ha un ajust que està molt ocult a opcions en el moment d'enviar-ho que diu enviar la foto amb tot el metadata, sisplau. Fins aquí una crida perquè la gent miri més els ajustos. Sé que és molt avorrit, però si ho fas, poses bé a la societat també, val?
Boníssim! No ho coneixia, per mi ha estat el gran aprenentatge d'avui, Vull dir, boníssim, això.
Sí, mira, si vols, passarem això ràpid, vale? Però en temps real, simplement perquè ho vegis, aquí tens una foto.
Sí, perquè això la gent no ho pot veure perquè no estem fent vídeo, Marc, que són aquelles coses que no fem.
Perquè no estem fent vídeo, val? Llavors tu ho envies, d'acord? Veus aquí dalt que posa opcions?
Sí.
Opcions, i aquí opcions, veus? Envia tota la data de les fotos.
Me cago en Cristo. Qui bo que és això, tio?
Clar, llavors dius, home, igual no hauria de ser tan complicat enviar-ho tot, no? Llavors, jo ara també entenc que aquesta és una decisió de producte molt dura, Perquè la quantitat de fotos que s'envien per un servei com iMessage, pots comptar les que són, o sigui, activar by default aquest clic ha de valer molts diners, No? Això ho penses, jo penso a vegades com, perquè hi ha coses que no estan activades by default i penses, perquè és que si ho estiguessin... costarien molts calés, eh? Llavors, activar això by default, això, nen, és molta pasta, eh? Però, bueno, en fi, és igual. No anava a parlar d'això, anava a parlar de les fotos. Les fotos, jo igual que tu, en els meus inicis dels inicis, és que jo era un tio molt, molt contrari de petit i de totes les fotos, tot, ho tenia Dropbox. Espera, i ara estic oblidant-me com es deia el servei de fotos de Dropbox.
Carrusel.
Carrusel, sí senyor Àlex, boníssima memòria. Doncs pues, ho tenia tot allà i de cop va haver-hi un moment que amb Dropbox em va dir, a veure, que això igual no dona molts diners, igual haurem de tancar. I vaig dir, vale, doncs haurem de buscar una casa nova i sí que llavors m'ho vaig passar tot a Apple Photos i allà m'he quedat. I com que en faig tan poques, mai he tingut la necessitat de migrar. Malgrat, pel que he llegit i pel que diuen pels internets, es veu que el procés a dia d'avui de canviar de llibreria d'una a l'altra és molt senzill, perquè hi ha una espècie d'estàndard o algú que fa que la interpolaritat entre... Interpolaritat? Inter... Bueno, sí que es pot intercanviar entre ells d'una manera molt fàcil.
Interoperabilitat.
Interoperabilitat, Déu meu, interpolar és el que feia càlcul infinitesimal a la uni. Hòstia, crec que aquesta paraula no l'havia fet servir mai més des de que tenia 18 anys. En fi, pues... merda de records. Pues això, que la interoperabilitat, ara sí, és molt senzilla. I, oh sí, no, espera, et puc comentar una altra cosa? És que ai, aquest tema m'agrada molt. Mira,
endavant.
Saps quina és una de les més grans frustracions? Amb el tema de les contrasenyes, jo no em sé cap contrasenya, evidentment, ho faig tot amb un gestor de contrasenyes, però llavors moltes vegades penso, clar, com que tens autentificació en diferents dispositius, simplement, si perds un, tens l'altre, és fine, és ok, no passa res, vale? Però llavors, jo sempre estic molt obsessionat amb el concepte aquest de què passaria si perdés els dos dispositius. És una putada. És una gran putada.
Clar.
Perquè llavors estic locked out absolut, perquè no em sé ni una sola contrasenya, no? Llavors, la solució que et dona, per exemple, OnePassword, aquestes merdes, és la cosa més old school del món, que és la de tenir un paper amb la contrasenya posada en un QR, que és com un rescue code, això, i tu pots connectar-te.
Sí. Exacte.
Vale, això és una bona opció a la qual jo combrego bastant amb la idea. Vale? Però igualment, hòstia, si perds mòbil i perds ordinador i no tens aquest paper pel que sigui... O sigui, jo a vegades ho penso, quines serien les conseqüències d'això? Serien unes conseqüències catastròfiques, eh? Jo estaria locked out de tota la meva vida digital. Igual això em faria la persona més feliç del món, però per ara em fa molta por, vale? I és una cosa que em fa molt respecte perquè penso, ostres, imagina't que et roben la bossa i el mateix dia el teu mòbil se'n va a la merda, és que literalment tens un problema perquè jo veig com aquesta idea de que tens com la teva petita mansió i tu estàs fora perquè t'has deixat les claus i no pots entrar. I dius, pues quina puta merda, tinc tot allà però no hi pots entrar, no? Llavors, bueno, en això, amb aquestes, ara això és molt fàcil i perquè hi ha una cosa que tu pots ficar com contactes de seguretat amb els quals ells poden rescatar la teva compte en cas d'emergència. Val? Això és una cosa que recomano a tothom que ho faci perquè ningú així no... Seria l'equivalent de que si estàs tancat fora de la teva mansió vas a demanar-li les claus a la tieta. Però hi ha una cosa que és molt interessant que jo m'he posat amb l'hàbit de fer i t'ho recomano també. I és, fixa't quina tonteria, eh? Però et canvia la vida això. Si no vols ser el típic que es compra un segon iPhone o un segon Mac per tenir com aquesta salvatat de dir, hòstia, si perdo els meus dos dispositius, jo només en tinc dos, almenys tinc un amb el qual tornar a entrar, és que amb gent de molta confiança li vaig crear com un segon compte en el Mac i en allà m'he creat el meu usuari. I no l'he fet servir mai a la vida, però està allà. I llavors és com tenir un tercer dispositiu sense tenir-lo que comprar. Què et sembla això, xaval?
Ets un puto paràsit, tio. És boníssim, això. O sigui, tu estàs allà. Va, a veure, en realitat no, perquè no t'estàs aprofitant de manera diària.
No t'estàs aprofitant de res.
Però estàs allà, eh? Estàs allà, vull dir...
No. Estàs allà. Ell, l'únic que ha de saber és que, tio, cada vegada que... Ara ja no, perquè ara ja els dispositius aquests es queden com autologejats, però quan et treu de la sessió o el reinicies... Pues sí, hi ha dos caretes. Està la meva i la de la persona que sigui, no? Llavors, jo recomano la bona pràctica de posar la vostra compte a tants ordinadors com pugueu de molta gent.
Hòstia, és boníssim, això. No havia pensat... No, mira, jo, clar, com que em va passar fa poc el tema de que el portàtil se'm va anar a prendre per sac i que em vaig comprar el Mac Mini, doncs ara tinc dos dispositius, diguem, grans. En tinc dos.
Clar, llavors ja estàs tranquil, però jo només tinc l'ordinador i el mòbil, llavors penso, hòstia, si per lo que sigui perdo els dos a la vegada, estic molt fotut.
Clar.
Llavors, per evitar això, tinc pues, aquests petits emissaris en diferents ordinadors, no? Tinc els meus corresponsals en tots els ordinadors que en qualsevol moment els puc activar. Ja està.
Clar, però això és el que dic. Contra més seguretat, menys conveniències. Aleshores, jo el tema de tenir dos dispositius amb els quals treballo, perquè ara pues, quan estic aquí a Àtico pues, m'enduc el portàtil, quan estic a casa faig servir el Mac Mini, bueno, el portàtil faig servir de segona pantalla, però vulguis que no, hòstia, les configuracions, com que no funcionen cross, diguem, de dispositiu, doncs s'ha de canviar en un i en l'altre, no? Trobo una cosa, vinga, les dues coses, clar.
Clar, més segur, menys convenient.
Correcte, saps? Qualsevol cosa, dic, hòstia, avui havia de pagar el d'això perquè el Mac Mini de casa, perquè me'n vaig de viatge i parell de dies a Sant Sebastià a veure un client i dic que no faré servir. Dic, hòstia, espera, totes les coses que tinc a l'escriptori o a la carpeta de downloads que no sincronitzen per defecte, doncs has de ficar a la... Bueno, aquestes coses, està pensant en aquestes coses, no? I aleshores ja no és automàtic. Com vas creixent en seguretat, et va decreixent, diguem, la conveniència. Una altra cosa que podries fer en aquest sentit, per exemple, vull dir, a veure, a mi em deixa molt més tranquil perquè ara tinc, bueno, tinc dos... De fet, ara quan hagi de portar el servei tècnic d'Apple a portàtil la setmana que ve, doncs estaré una setmana treballant amb el Mac Mini i no passa res, val? Perquè almenys ja el tinc configurat i totes aquestes històries. Una cosa que podries fer, per exemple, perquè jo també tinc bastantes coses, els recovery codes aquests que diuen, ah, exporta't aquesta clau que és supersegura, no sé què, que després tu l'acabes ficant a iCloud Drive. I bueno, què passa? Sí que va bé tenir una tasca recurrent, que és la de fer el backup d'això, peti qui peti, un cop al mes, i l'has de fer, aquella tasca, val? I te la fots en un USB. Clar, l'USB, la putada és que l'USB el tindràs a casa, si algun dia tens un incendi, doncs se't crema el portàtil, se't crema el telèfon i se't crema l'USB. Bueno, però ja són tres coses que han de petar, no? O sigui, o jo què sé, saps? Si hi ha un incendi i estàs a casa, el més normal és que t'enduguis el mòbil. És a dir, que estàs reduint el número de possibilitats que això passi, doncs, bueno, doncs estàs reduint les possibilitats pel desastre, no? Necessites més catàstrofes perquè et fotin la vida. Sempre hi ha maneres, però clar, ja t'estàs afegint una tasca un cop al mes, que és d'aquell USB stick, doncs agafa'l, fes-li el dispositiu, i aleshores hi haurà aquell mes que diràs, bueno, tio, em fa mandra, no ho faig. I per no haver-ho fet, doncs ja està. O un mes necessites un USB per fer una cosa, esborres els backups, el fas servir per una altra cosa, te n'oblides, i aleshores quan passa el desastre, val? Sempre hi ha coses que pots anar fent, eh? Vull dir, realment, si l'aprenentatge bàsic d'aquest episodi és... Si vols optimitzar per seguretat, perds en conveniència en la majoria de coses. Aleshores, quan seleccionis software, fes-ho de manera que et faci la vida molt transparent. Lo difícil és trobar el preu adequat, ¿vale? Perquè me'n recordo pues, que el The Talk Show, que recomanen sempre Backblaze, pues Backblaze va molt bé, però realment és car. Però també és d'aquelles coses que fins fa poc no tenies accés a arxius. Un dels grans problemes que tenien els replicadors de còpies de seguretat, aquests que feien còpies de seguretat d'un núvol privat seu, hiperreplicat i redundat 4 o 5 vegades, o 10, les que tu volguessis, per si petava el seu servidor de Nebraska, doncs ho tenies a no sé quants altres servidors dels Estats Units i un a Europa i tal, perquè sí, hipersegur, i sempre et garanteixen 100% de les vegades que podran enviar els arxius, que fins i tot em sembla que et deien que te les podien enviar per amb un disc dur, t'enviaven per correu a casa, si et feia falta fer un recovery, era que molts d'aquests softwares, que jo en el seu moment vaig fer servir, recordo que havia fet servir Black Ice, que era un que vaig tenir durant molt de temps, i després no sé quins altres, era que no podies accedir als arxius per separat. No tenies un terminal o un explorador d'arxius per... Dius, no, és que realment necessito aquesta nota, no? No pots anar allà, sinó que t'havies de baixar tot el backup, muntar-lo en el teu disc dur, i aleshores quan tu tenies accés a aquell disc dur. Això per sort ha millorat, els softwares d'avui en dia ja sí que et permeten explorar-los com si fossin un disc dur i és molt més convenient. No obstant, prepara't per pagar 100 pavos al mes per aquest tipus de coses. Que, bueno, no sembla molta pasta, però és el que diem sempre, si ja estàs pagant no sé quants per HBO, per Disney+, per Spotify, per no sé què, per no sé quantos, per la subscripció de la Xbox, de la Nintendo Switch i tal, 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 collons, clar, si estàs pagant 600 euros al mes de subscripcions, doncs potser aquests 100, bueno, doncs no et venen tan bé. I tot i així, no t'exonera d'haver de fer altres tipus de backups físics de manera local, a la teva oficina, a casa teva i tot això. O sigui, més o menys a nivell d'arxius, l'última cosa que volia apuntar jo, i crec que ens estem allargant ja una mica, és que jo, és veritat que tot el que no faig amb configuració, de dir, m'agrada perdre coses i ho faig de manera conscient, amb els arxius no ho faig. Val? És a dir, tot el que crec que jo tinc identificades 3 o 4 carpetes i només opero amb 3 o 4 carpetes a l'ordinador. De fet, amb el Mac, només opero amb la carpeta Downloads, que un cop al mes l'he de buidar per obligació, val? Per imperatiu moral, al desktop, que més o menys cada setmana la tinc buida. Després tinc la carpeta Projectes, que és una carpeta doncs, allà on descarrego els projectes tant de l'empresa com Side Projects i tal, que és on tinc els projectes de GitHub, bàsicament. I després la meva carpeta personal, perquè és on, doncs, el que dius tu, no? Tens els arxius, els dot files, i tinc algun altre tipus de configuració i ja està, coses d'aquestes, no? Però, aquestes són les carpetes que migro, i quan he de migrar un nou ordinador, el que faig és ho foto tot en una carpeta i ho tiro, li poso com backup, ordinador, tal. Què passa? M'agrada tenir-ho, és una cosa que no voldria catalogar de síndrome de Diògenes digital, perquè, primer, no sé si està reconeguda com a trastorn. Segon, per no banalitzar, però, bueno, aquest tipus de coses, jo apunto que tinc alguna d'aquestes, vull dir, si tu t'interessa, Marc, doncs a l'Institut Goodman et tracten molt bé, val? Jo estic mirant algunes cosetes, no són patrocinadors, encara, potser algun dia ho seran, però realment jo també tinc aquesta obsessió per tenir moltes coses sota control dins de l'ordinador, no? I això em fa que, hòstia, tingui constantment el run-run aquest de dir, merda, no tinc les fotos endreçades, no tinc la música catalogada, no tinc no sé què, no sé quantos. Vull dir, soc molt metòdic i sistemàtic en aquestes coses, però també soc molt caòtic. I això és què passa, penso, dic, arribarà un moment en què agafaré aquesta carpeta i la faré. És jo com que veig un arxiu i veig tot de ítems accionables, no? De dir, hòstia, això, doncs aquesta presentació que vaig veure un cop d'un tio de Google que va fer i va compartir els slides, doncs faré contingut sobre això, no? O faré un blog sobre la meva opinió i tal. Sí, algun dia doncs passarà que serà d'aquí 18 anys, no? I al final acabes fent completant la tasca per inactivitat, com dius tu, no? La putada és que sé que a poc a poc ho vaig fent. Meto de formigueta de tant en quant, doncs, sobretot en viatges molt llargs, que tinc doncs, les 12 hores de San Francisco i coses d'aquestes, o viatges molt llargs o a l'AVE mateix, que és quan no tens connexió, generalment aprofito i sí que vaig fent aquestes tasques. Per tant, d'alguna manera sí que actuo sobre això, però és veritat que acumulo molta merda. Val? Recentment, ara des de principis d'any, que vaig dir, vaig a acabar una miqueta amb aquest no diagnosticat síndrome de Diògenes digital, tinc una tasca que és curiós, li vaig treure a la meva amiga Clementine, que ja em diu, jo cada dia tinc una tasca que és eliminar 5 coses, val, de la meva vida, val? Generalment són de l'entorn digital, no? I això pot ser, jo faig 5, són 5 arxius, no? Pot ser 5 arxius de descàrregues que tinguis, pot ser les típiques captures de pantalla que va ser amb el mòbil, no sé què, però pot ser contactes, de l'agenda de contactes que dius, hòstia, allà també vas acumulant molta merda que realment no necessites, saps allò que guardes un dia el número d'una persona o a la Pop o de l'Airbnb de torn i tal, doncs eliminar tot això. Si fas aquesta tasca cada dia, jo ara l'estic fent religiosament, la veritat és que va força bé i ajuda a entrenar aquest tipus de coses, val? I l'últim punt, perquè el tema d'arxius ja l'hem tocat molt, notes, fotos, l'últim que quedaria seria el tema de música, però com que ja he comentat més d'un cop que des que tinc Spotify encara no estic al punt d'haver-me haver adquirit música per mètodes alternatius tanta com tenia en el seu moment, però és veritat que vaig trobar el meu Dropbox, que el tenia abandonat de fa molt de temps, que tinc un gran backup de música de fa moltíssims anys, i vaig dir, hòstia, puta mare, saps? Puc fer això. Ara, el meu cervell ja va dir, sí, molt bé, més material per posar-se a endreçar i tal. I dic, no tinc l'energia mental per fer-ho, però sobretot perquè, clar, els Macs que compro, per exemple, el Mac Mini que tinc, no sé, té un disc dur ridícul. No et sabria dir ara quan el van comprar, però si et dic que té 70 gigas de disc dur, potser té 70 gigas i allà tinc molta més música que això, per tant, no la hi podré posar. Hauré de mantenir el portàtil o a Dropbox. És una putada i no estic a la labor de tornar a fer servir un disc dur extern per tenir la música, escoltar-la un disc dur extern. No vull tenir connectat un disc dur extern quan tinc ja suficients merdes connectades amb el dongle de Mac. Per tant, música, no tinc molt consell. En el seu moment sí que era, doncs tenia disc durs, vaig comprar un disc durs de doncs, un terabyte en el seu moment i aleshores ho fotia tot allà i realment era d'on escoltava la música i per això també de tema de conveniència versus seguretat, en el seu moment, un em va petar i vaig perdre tota la música. En una segona instància em vaig comprar un altre que era encriptat perquè també tenia altres coses i va petar el capçal on estava l'encriptació i se'm van a prendre el cul no només la música, sinó tots els meus backups de rotllo 3 o 4 anys. Per tant, puta merda de seguretat. Per això he estat molts anys optimitzant per conveniència. I ara no tinc massa consells, si només feu servir Spotify, que és el que fa servir la majoria de gent, doncs ja està. Però jo sí que tinc una carpeteta dins de la meva carpeta personal, que és de música que no està a Spotify, val? De grups d'amics, música de grups super underground que no estan a Spotify, que me la baixo de Bandcamp i de webs aquestes que són música gratuïta o que tu pagues per baixar-te-la, però... I m'agrada tenir-la, no l'escolto gaire perquè no hi penso molt, però és la típica carpeta que poso quan no tinc connexió a internet. I aleshores dic, va, doncs vinga, vaig a posar-me doncs black metal anarquista de Romania, saps? Doncs, i aleshores provo aquestes coses, ja està. Però no tinc molts més consells pel tema de música. Sé que em sona que Spotify ara, o sigui, en el seu moment Apple ja tenia el mecanisme pel qual tu podies posar els teus arxius locals, te'ls tractava com si estiguessin dintre la seva llibreria i per tant ho tenies integrat. Spotify veig que ho té ara, jo no ho estic fent servir, però en el moment en què posi configurar-ho, doncs ja jo us explicaré què tal.
És que música no tinc molt, perquè ja et dic, tampoc és que m'escolti molta, però un dels projectes que sí que tinc, aquesta és la mítica cosa que crec que he dit tantes vegades a tantes persones que em fa molta il·lusió i me'n vull comprar un, que jo penso que per pesat m'ho acabaran regalant, però bueno, jo no perdo la fe. I és, fa molt temps que m'agradaria tenir un NAS a casa. És una tasca pendent de la meva vida. O sigui, això en algun moment ho faré. No sé exactament quan, però això és una cosa que en algun moment acabarà passant. Jo tinc moltes pel·lícules en local i m'agradaria tenir com el servei de streaming que t'ho fiques a la tele i tens allà les teves pel·lis amb el Plex i li dones el play, és l'hòstia. Hi ha moltes coses d'un NAS que fa molt temps que ho vull, però al final, mira, mai m'he acabat d'autoconvèncer i tirar a la piscina i sempre penso, Marc, és més còmode connectar el cable HDMI a l'ordinador i oblidar de tonteries. Però... no sé, és un ítem inexplorat que igual el podria comprar per fer un review, eh?
És una feinada. Jo en el seu moment vaig tenir un ordinador virtual. Quan me vaig anar d'Erasmus, bueno, quan vaig anar d'Erasmus no, quan vaig decidir quedar-me a Alemanya... No, quan me'n vaig anar d'Erasmus, correcte, em vaig deixar muntat un servidor a l'ordinador de casa per poder-hi accedir en remot, o sigui, l'any 2008, estem parlant, perquè jo tenia tota la música, la tenia a Barcelona, perquè jo comptava que només estaria 6 mesos a Alemanya i tornaria. Després m'hi vaig quedar 2 anys o 2 anys i pico, no? Vull dir, però, clar, la idea era, com que només em vaig un temps, doncs aquí ho tinc tot i ja està, i accedia en remot des d'aleshores. Aleshores, jo m'estrimejava la meva pròpia música i el feia servir de disc dur perquè me'n vaig endur només al portàtil, diguem. El portàtil en aquella època era molt menys potent que l'ordinador de sobretaula, que era l'època que encara es feia servir ordinadors de sobretaula, i encara anàvem amb Windows a l'ordinador. No, potser ja estava amb Linux, ara que hi penso. El portàtil segur que el tenia amb Linux. Crec que no vaig arribar a tenir el portàtil amb Windows. I, però la feinada que suposava haver de mantenir allò i tal, perquè ara li volies posar, en el seu moment vaig tenir que sí, també em vaig configurar un servidor de correu, el tema aquest per streamejar per Winamp, que vaig comentar alguna vegada, molta feinada, no? Aleshores, clar, jo m'imagino, també el servidor dedicat, clar, jo el que feia, també perquè Alemanya estava prohibit, perseguit i penalitzat el tema de les descàrregues per BitTorrent, Mule i tot això, jo el que feia era baixar-m'ho a Barcelona, val? O sigui, ho configurava en remot, tal, 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 per baixar-m'ho a Barcelona i passar-m'ho per FTP a l'ordinador, al portàtil a Alemanya, no? Perquè accedia a través d'aquest servidor que tenia com a disc dur en remot. Per tant, bueno, era la manera pseudo-legal de fer aquest tipus d'adquisicions. En fi, però bueno, jo crec que és un tema que hòstia, déu-n'hi-do, perquè no teníem tema avui i hem vomitat bastantes coses. O sigui, tu imagina't si l'haguéssim preparat, eh?
Hòstia, si l'haguéssim preparat.
Marc, tenim data ja pel proper esmorzar de forquilla o què? Hauríem de fer la crida ja.
Això ja de convocar per la setmana que ve ja.
Bueno, doncs aprofitem per fer crida pel següent esmorzar de forquilla oficial, qui es volia apuntar, que ens enviï un missatge, perquè l'últim cop ja... Hòstia, ens vam anar ja de posar cadires extra, al Tosca, sí, que haurem de començar ja a parlar de patrocini amb ells, Marc.